tal, Joan? Com estàs?
Molt bé, i tu què tal? T'enganxem a punt de volar cap a París, no, Guillem?
Sí, em diuen que passa alguna cosa per allà i s'ha d'anar.
Sí, sí, ara et preguntaré d'això que passarà per allà a París d'aquí un parell de dies, però abans, escolta, que tens el llibre de Maradona nominat al llibre de l'any i avui és la gala, no? Avui són els premis, no?
Sí, són els premis a Londres, però han escollit un dia fatal, perquè avui tenim programa de ràdio a la BBC, després televisió també, estava superliat. Per tant, si em guanya, he enviat el discurs, que sí. Com t'imagines, aquestes coses no són mai improvisades, sí. A un amic meu que està allà, i li dic que ho recolleixes tu i ja m'ho portaràs a la setmana que ve a Barcelona. Però, en fi, ja el fet d'estar nominat és el llibre Maradona, la biografia de Maradona, doncs, sí. En fi, estic content.
Molt bé. Escolta, Guillem, ara parlem de la final de la Champions, però abans, clar, has estat amb l'home de l'any, amb l'home de les últimes setmanes, amb Mbappé, l'has entrevistat, després de prendre la seva decisió, has estat, com tot, seguint molt de prop el tema, has donat bona informació, i et volia preguntar una mica què t'ha semblat el procés, perquè hem passat en pocs dies de tenir la sensació que jugaria el Real Madrid els propers anys, a veure com renovava finalment amb el PSG.
Ha canviat el paradigma del mercat de fitxatges, clarament. Per una banda, fixa't on han acabat els dos jugadors joves més importants del món, a Qatar i a Abu Dhabi, això primer. I segon, que quan estem parlant que la prima de fitxatges és més gran que possiblement el traspàs més gran de la història, i vol dir que els diners se'n van a la butxaca del jugador, no dels clubs, també és un canvi important, i un canvi que està sent imitant per altres jugadors. Això per una banda, i per l'altra, estant a prop de Kylian, vaig veure que domina l'escenari d'una manera espectacular. Per un noi de 23 anys, no té dubtes. És a dir, ha patit, suposo que li ha costat decidir, però tinc la impressió de que la decisió estava presa fa un temps i que l'ha anat estirant per qüestió de que ell havia de decidir quan s'ha de dir i per no molestar gaire. Acaba la temporada i diu, bueno, em quedo. A canvi de què? Doncs la gent que es quedi amb el tema dels diners i de les finances no tindrà resposta sencera. Ell no és que digui que no al Madrid, en el seu cap, sinó que diu que sí a París i a França. Les pressions van ser enormes, però ell entén que la història seva amb el PSG i amb París no s'ha acabat. Ell és de París, bueno, de Bondy, que és un barri de les afores de París, i hi ha coses per fer, per exemple, guanyar la Champions. Sí. Efectivament, el Madrid l'ha guanyat 13 vegades, i el PSG cap. Si ell ajuda a guanyar la Champions al PSG, pues serà una cosa històrica. Et dic una altra cosa més. Quan veus tota aquesta història des de França, es veu d'una manera completament diferent a com s'està veient i s'està explicant a Espanya, evidentment.
Clar, és que Madrid ha passat en pocs dies de ser el futbolista més desitjat i més esperat a ser una mena de traïdor, entre cometes.
Però traïdor per què? Seria traïdor si hagués deixat el seu club, no? És a dir, ell, si se'n va del PSG al Madrid, aquí està la traïció, diguem-ne, perquè el PSG ha intentat quedar-se'l. El Madrid és un altre club, i és una història que també ell, i vaig intentar fer-ho d'una manera que l'agafés una mica desprevingut, quan li vaig preguntar al final, ja dient, bueno, ja està, això ja s'acabarà, escolta, una més... El Madrid, el somni, s'ha acabat, i em va dir amb tota sinceritat que no, que perquè s'havia d'acabar, si era el seu somni de la seva vida, pues, però que ja arribarà, que no era el moment, i clarament l'escoltes i dius, ah, vale, ho entenc, que hi ha coses per fer a París encara.
Sí, sí, ha deixat la porta oberta a qui sap si en el futur d'aquí uns anys jugar al Real Madrid. En fi, veurem. De moment tenim la final de la Champions dissabte. Guillem, Real Madrid-Liverpool és una gran final. No sé si t'atreveixes a posar-li el cartell de favorit a algun dels dos o no.
Bueno, a veure, l'anàlisi que farem durant els propers 3 dies no servirà per res, perquè això és el Madrid i pot passar qualsevol cosa, però bueno, ho intentem. I està clar que el millor equip és el Liverpool, però amb diferència. O sigui, el Liverpool aquesta temporada ha fet una cosa que jo no recordo que ho hagués fet cap altre equip abans, i és que ha disputat totes les competicions en les que ha participat fins l'últim dia. O sigui, ha estat a totes les finals, s'ha jugat la Premier fins l'últim dia i ara està a la final de la Champions. És a dir, per començar, i aquest és un debat que s'està fent a Anglaterra, per mi és una temporada espectacular. Però clar, si no guanyen la Champions, acabaran amb la FA Cup i amb la Carabao Cup, que sembla una poca cosa, però ha estat espectacular. I això dona pistes de que és millor equip que el Madrid. Aleshores, si has de posar un favorit, li dones al Liverpool. Jo me'n recordo del partit del Madrid a París, o del partit de Madrid a Bernabéu contra el Chelsea, o que Mbappé va marcar un hat-trick al Bernabéu també, però dos gols van ser anul·lats, o que el City va ser millor durant 150-160 minuts, igual que el PSG. Aleshores, hem de tirar de la teoria, i la teoria és que hi ha un equip que no és capaç de fer un bons 90 minuts amb un altre equip de nivell, i aquest és el Madrid. El que passa que, bueno, després hi ha el tema que ja veurem si està Fabinho i Thiago, sí. Si no hi són, el Liverpool serà una mica menys favorit, i evidentment que el Madrid, si guanya la Champions, direm, hosti, però si el Liverpool va ser millor. Però el Madrid és el Madrid, i té aquesta cosa que és difícil d'explicar i que és l'enveja de tothom, que sí. És que pot guanyar partits amb els que no són els millors.
Home, això ja va passar a la final del 2018, Guillem. Han recordat que els primers 15-20 minuts són un monòleg del Liverpool, però es lesiona Salah, Karius comença a fer coses estranyes i al final qui aixeca la orelluda és el Madrid.
Total, sí. Clar que per guanyar una Champions has de jugar millor que 15-20 minuts, però evidentment, en el moment que Salah a la mitja hora desapareix del partit, és un altre partit i Karius va ajudar. Però que és un equip que no és per casualitat que hagi jugat 4 Champions últimament i les hagi guanyat les 4, o que hagi guanyat 13. És que no és casualitat. No hi ha necessitat de jugar bé, no hi ha necessitat de tenir un estil. El que tenen són els millors jugadors dels equips anteriors als que hi eren, amb una mentalitat guanyadora brutal. Vaig estar parlant amb Ancelotti el dimarts i em va donar claus del que fa l'entrenador amb un equip així. I bueno, és ordenar una miqueta, preparar les alternatives per si les coses no surten com haurien de sortir, però no gaire més, perquè l'11 el sabem. Bàsicament deia que, exagerant potser, el Carlo deia que havia de preguntar als seus jugadors com es prepara una final, perquè porten moltes, més que ell, i potser no sigui tant, però certament has de rebaixar el teu ego per ser entrenador al Madrid, perquè és un equip de jugadors, sí. Són jugadors molt bons.
Sí, té Ancelotti un perfil bastant ideal per entrenar al Madrid. Escolta, un parell de coses més i acabo aprofitant, Guillem, que et vull preguntar per Thomas Christensen, que saps que el Barça el té tancat per la propera temporada, però no va jugar a la final de la Cup perquè va explicar Tuchel que li va dir que no estava preparat, va parlar de nervis. Què passa? Saps alguna cosa? Què passa amb Christensen? És per estar preocupat?
No, jo crec que és un tema de que tenia ja tancat el seu futur amb el Barça i mentalment no estava al Chelsea. Okay. Aleshores el Tuchel ho veu, no hagués estat titular de totes maneres i ja està. Si no hi ets, no hi ets. Tothom entén dins del món del futbol que si tens el futur marcat no vols lesionar-te, no vols que et surti malament, no vols... En fi, i ja està, no hi ha més. Et dic que el fitxatge de Christensen com el de Kessié és una mica la idea que té Xavi de millorar el físic de l'equip. No només que corri més, sinó que físicament siguin capaços d'aguantar el ritme que es juga a Europa, que es va trobar que Europa, amb l'equip que té, hi ha qualitat, però físicament està molt per sota del que es demana a Europa. I aquesta és una de les altres transicions que ha de fer el Barça, i encara no té suficients jugadors per fer això. Encara vol més centrals, potser algun centrocampista també físic, un altre, i un davanter, pues això, que sigui fort, que no sigui només el que acaba, sinó que sigui capaç de guanyar les pilotes dividides i tal. Li queda molt al Barça per arribar al nivell on volen, però una de part que han de millorar és aquesta, la física.
Sí, han de fer moltes coses, molts moviments i tenen pocs diners i poc fair play o gens de fair play. Guillem, l'última, quin entrenador vols pel teu Espanyol?
Està la cosa... Mira, un que ens dona il·lusió, o sigui, que ens digui munteu-vos, que anem en tren i us portaré a un lloc molt maco. Jo només voldria això, i em dona la impressió que l'Espanyol, de fet, està buscant aquest tipus d'entrenador, que podria ser Diego Martínez, Es parla de Paco López. Una cosa interessant del Paco és que té una metodologia molt, molt diferent, tocant a revolucionària, no es coneix gaire, però ell li dona moltíssima responsabilitat al jugador i tenen molt veu i vot. El jugador prepara la tàctica del partit següent i l'explica als altres jugadors. O sigui, és una cosa curiosa que ben explicada podria ser també interessant, i juguen bé, juguen a l'atac. En fi, sigui qui sigui, que sigui algú que ens faci disfrutar, perquè, lògicament, guanyar la Lliga no, Champions no, però entre el disfrute i si es fitxa bé, hauríem d'estar entre els 10 primers la temporada que ve, segur.
Molt bé, Guillem. Escolta, un plaer la xerrada, com sempre. Sort amb el llibre, amb els premis, avui, i que t'ho passis molt bé per París i feu bona feina, que segur que la feu. Una abraçada forta.
Una abraçada i gràcies.